COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tornat a esclatar contra els delinqüents multireincidents després que la policia local hagi detingut aquesta passada nit un altre lladre que acumula, atenció, ni més ni menys que 65 detencions. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquesta actuació policial arriba després que la setmana passada ja es va detenir dos altres multireincidents, un d'ells amb 58 ordres de detenció. En un vídeo a la xarxa X, des de la comissaria de la policia local de Badalona, Albiol ha dit que els agents estan farts i que ell, com a alcalde, ja no pot més. L'alcalde badaloní també ha contestat les acusacions de tenir un discurs racista i xenòfob que li va fer el seu dia, no fa pas gaires dies, al ministre de l'Interior, Garam de Marlaska, li ha demanat mesures urgents per empresonar aquests delinqüents que, diu Albiol, són un perill per a la societat. És així, Yolanda Canales.
La situació ha arribat al límit i ja no sé què més fer, a veure si el govern pren cap mesura. Així ha començat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, un vídeo que ha penjat a les xarxes socials per demanar a l'executiu de Sánchez que reaccioni per frenar la multireincidència. Tot plegat després que en menys d'una setmana la Guàrdia Urbana hagi detingut a la ciutat tres multireincidents que acumulen ni més ni menys que 150 antecedents. L'última detenció s'ha produït aquest mateix dimecres, un ciutadà espanyol que ha robat en menys de 48 hores en una vintena de vehicles i que té 65 arrestos en el seu expedient. Per això, García Albiol s'ha dirigit especialment al ministre de l'Interior, perquè aquest delinqüent diu, aquesta nit, ja tornarà a ser al carrer.
Yo quiero que me lo explique, porque en este caso estamos hablando, no tiene importancia, pero estamos hablando de personas trabajadoras que se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que tienen que pedir un crédito para comprarse un coche y que aquí hay un tipejo que la han detenido 65 veces, que va reventando coches y que estoy seguro que ha sido detenido por Guardia Urbana esta madrugada y que esta noche volver a estar en la calle.
Tot plegat, aquesta sensació d'impunitat fa que hi hagi un cert sentiment d'impotència entre la policia, diu l'alcalde, perquè ells sí que fan bé la seva feina, que és detenir els delinqüents. Però segons Albiol, encara que es posi un policia a cada cantonada, precisament per això, perquè les poques hores estaran al carrer, no es frenarà la multireincidència i reclama canvis legislatius i contundència. Als estrangers, que se'ls expulsi. Als nacionals, que vagin a la presó.
Al igual que la semana pasada dije que era un marroquí y se le tenía que expulsar, digo esta semana que es un nacional, que es un español y que ese tío tiene que entrar en la cárcel y se tiene que tirar 15 años encerrado en la cárcel porque son un peligro para la sociedad.
D'altra banda, avui també hem conegut que les baralles, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, han augmentat un 143% des de la pandèmia, des del 2020. Són dades que ha facilitat avui el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, que també ha dit que la policia té identificats 82 punts a la ciutat on hi ha més risc d'agressió per arma blanca.
Gràcies, Yolanda. Parlava la Yolanda de Badalona, també de Barcelona. Ens quedem a la capital catalana. Aquest matí, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra s'han conjurat per millorar la coordinació dels dos cossos de seguretat amb 120 agents que combatran la multireincidència i la lluita contra els narcopisos, que torna, atenció, a proliferar sobretot al Raval. A més, Mossos i Urbana compartiran imatges i dades biomètriques per accelerar identificacions i també detencions. Aquestes han estat les dues mesures més destacades de la reunió que ha mantingut l'alcalde Jaume Collbon i la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també s'ha analitzat i amb preocupació l'augment de les armes blanques que hi ha pels carrers de la capital catalana. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Hi haurà controls especials per la proximitat de les festes de la Mercè, amb aparells de detecció de metalls als actes on hi ha previsió de més públic. L'any passat, recordem que va haver-hi 5 apunyalaments amb ferits a les festes de Barcelona. A més, la Guàrdia Urbana ha iniciat controls planificats a 82 punts de la ciutat per treure navalles del carrer. Recordem que està prohibit sortir al carrer armat amb una navalla. El 42% s'hi utilitza per amenaçar sense fer ni ús i sí que un 13% de robatoris amb violència són amb arma blanca. El perfil del portador d'una navalla és un home d'entre 16 i 34 anys amb antecedents i que s'utilitza habitualment en horari nocturn i festiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avança que els Mossos d'Esquadra també col·laboren amb aquests controls i que presentarà un pla específic en els pròxims dies perquè admeta preocupació social per l'ús de la navalla als carrers de Catalunya.
A nosaltres ens preocupa molt la proliferació de les armes blanques en l'espai públic, en els espais d'oci, en els espais de festa. Aquest és un dels temes que darrerament ens estan ocupant, doncs, i evidentment davant d'això no es pot permetre que la ciutadania tingui la sensació de que pots anar amb una arma blanca i que a més hi ha impunitat en l'ús de les mateixes.
De la reunió d'aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, Collboni i Parlon, surt un acord de coordinació policial. La Guàrdia Urbana tindrà accés al fitxer dactilar de Mossos i la policia catalana a les càmeres de vigilància de la ciutat. Es milloren la rapidesa i s'evitaran trasllats. A més, es crea un grup de gestió de 120 policies, 60 Mossos i 60 locals per posar en comú investigacions sobre multireincidents i narcopisos. Pot sorprendre que aquesta coordinació policial no hagi estat una realitat des de fa molts anys i s'hagi hagut d'esperar que el PSC governi en conjunt tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde Jaume Collboni atribueix aquesta nova coordinació als delictes actuals.
Arriben en el moment oportú per combatre un fenomen que ens preocupa molt, que és el de la multireincidència i que exigeix de tots els poders públics, dels cossos policials, de les administracions locals, dels governs autonòmics, de la judicatura, de la fiscalia i del legislador, posar tot el que estigui al nostre abast per combatre aquest fenomen, que és, insisteixo, el punt negre de la seguretat ciutadana als nostres municipis.
Una multireincidència, segons Collboni, el punt negre de la seguretat, on els dos polítics han demanat a canvis legislatius per evitar la impunitat en dels agressors.
Gràcies, Sergi. 3 minuts, 2:45, àrea de serveis. Encarem una segona meitat de setmana amb un ambient de tardor i amb un temps insegur. Dijous es mantindran les pluges al sud i al Pirineu i també al Prepirineu, que durant les hores centrals de la jornada arribaran de manera dispersa a la resta de Catalunya. Les temperatures es mantindran semblants a les d'aquesta jornada de dimecres. Divendres les pluges arribaran pel sud i s'estendran cap a la resta de Catalunya. Dissabte sembla que serà un dia molt més tranquil i diumenge torna el xàfec, sobretot a la tarda. Com està la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem a la C55 el trànsit tallat a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en sentit nord, sentit Manresa, a causa d'un vehicle avariat. De moment es desvia el trànsit pel lateral d'aquesta via, tot i que hi ha aturades d'entre 1 i 2 quilòmetres en aquest tram, en aquest punt de la C55. D'altra banda, recordar que la A27 a l'altura de Constantí es manté tallada en sentit Valls per la retirada d'un vehicle incendiat d'avui. En aquest cas es fan desviaments també senyalitzats. A la C32, on hi ha hagut un accident a Sant Pol de Mar, queda un carril tallat en sentit sud. S'està treballant per retirar el vehicle implicat en aquest punt. I també les obres que poden dificultar la mobilitat. En aquest cas, a la C37, avui a Manlleu, s'està donant pas alternatiu per aquest motiu. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quedar-se tancat fora de casa sense claus és un problema molt complicat que es pot agreujar si la mala sort et porta a ser víctima d'un fals serraller que s'intentarà aprofitar de la teva situació per estafar-te uns centenars d'euros, uns quants euros. I és que en els darrers mesos les denúncies contra falsos serrallers han augmentat, creant una alerta entre molts consumidors. Es tracta de bandes organitzades que enganyen les persones cobrant-los xifres que podríem dir són desorbitades per serveis bàsics de serralleria. Les factures fraudulentes poden superar els 500 euros simplement per obrir una porta. És el cas de l'Anna, la que hem escoltat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, i ens ha explicat la seva aventura. L'ha escoltada el Juan Carlos Moslares.
Les estafes dels serrallers són molt més habituals del que pensem. Molts cops venen donades per l'urgència i el pànic que sentim quan no podem accedir al nostre habitatge. Posteriorment acabem contactant el primer anunci que veiem i pagant el preu que sigui. Des de la Unió de Cerrajeros d'Espanya asseguren que un 60% dels anuncis que veiem per internet són estafes, és a dir, més de la meitat. Això facilita que els usuaris caiguin de manera molt fàcil. Per lluitar contra aquesta problemàtica, en Google eliminarà a tot Espanya els anuncis de serrallers. Ho farà a partir del 4 de novembre. És una mesura que ja va entrar en vigor l'any 2019 a països com Alemanya i Holanda. L'Anna Casanovas ens ha donat detalls de com, davant d'una urgència, va ser víctima d'una estafa.
I em va fer firmar primer un pressupost, a l'hora que la factura.
Sí.
I tot és al mateix moment.
Sí.
I, evidentment, va obrir la porta. I abans d'obrir la porta, No ens havien comunicat mai el que costava obrir això, la porta, clar, en aquell moment, i nosaltres tampoc ho vam preguntar, tampoc estava al lloc indicat. I quan estava ja aquí a casa, darrere la porta, va dir, escolta, que sàpigues que això va 465 euros. Clar, em va semblar increïble, però clar, t'ho diuen quan tu estàs en una situació vulnerable.
No va ser fins després de pagar el preu desorbitat quan l'Anna es va informar dels preus del mercat i va assabentar-se de que el que havia pagat era molt elevat. Assegura que obrir una porta, segons el Gremi de Serrallers de Catalunya, ronda els 150 euros i la seva tarifa li va costar 465 euros.
I, òbviament, llavors jo començo a informar-me de quan val obrir una porta interior a nivell del gremi, a nivell normal, de mercat, sí, normal, i em diuen que això va sobre uns 150 euros, perquè, a més, ni nocturn, era la una del migdia, més o menys. No era fora d'hores, això sí, era urgent. Ah, i em diu, ah, sí, no t'he cobrat 150 extras perquè he vingut, perquè l'urgència... Perquè com que la noia s'ha oblidat de pagar, d'avisar-me, doncs he vingut més tard.
L'Anna va intentar posar-se en contacte amb l'entitat que li va cobrar el servei, però l'adreça d'aquesta no existia. Va ser, doncs, quan va sospitar de que tot era un frau.
Me la retornen dient que aquesta adreça no existeix. Aquí ja vaig sospitar, i que això que no existeix. I aleshores vaig enviar-li un mail a la persona que ens havíem comunicat i dient-li que no estava d'acord amb aquest preu.
Des del Gremi de Serrallers de Catalunya i la UCE recomanen als usuaris contactar amb professionals vinculats al gremi i les asseguradores abans de fer qualsevol trucada als anuncis d'internet.
I ara puc parlar amb l'Àlex Aliaga, que és serraller i gerent del Gremi de Serrallers. Senyor Aliaga, molt bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos de los pícaros que hay como en todos los sitios, en todas las profesiones, pero también en el mundo de los cerrajeros que suelen abusar a veces, ¿no? Difícil de controlar estos piratas, ¿verdad? Es el problema principal que tiene el sector vuestro, ¿verdad? Ahora mismo.
Sí, exactamente. Sí, lamentablemente, bueno, es un sector que hay bastante intrusismo. Porque claro, en el tema de bueno, servicios, pues bueno, hay lampistas, uh-huh, hay albañiles, entonces este sector, pues bueno, se ha sumado al carro pues a algunas personas que lamentablemente no tienen el oficio ni los conocimientos indicados y bueno, abusan de los precios con estafas y bueno.
Claro.
Dice, sí, sí.
No, y que luego también muchas veces cuando tienes una incidencia, que pierdes las llaves o lo que sea, bueno, coges el teléfono móvil, buscas a través de Google algún cerrajero para que te solvente el problema y arriba de todo salen los más caros o los que son, digamos, piratas, que deben pagar más, sí, para estar mucho más arriba. Creo que vosotros habéis pedido a Google que esto lo arregle. ¿Cómo está el tema, Alex?
Sí, a ver, el tema es que, bueno, Google, pues bueno, a nivel de la plataforma, pues funciona, pues, con el tema de los anuncios, pues bueno, cuanto más pagas, ¿no?, puedes salir en las primeras posiciones. Nosotros, personalmente, al tener tienda física, pues bueno, a través de la ubicación y las puntuaciones de los clientes, pues también nos posicionamos, ¿no?, pero no pagando, o sea, no pagando, sino simplemente, pues, con la información que recoge Google, pues los usuarios lo pueden ver y aparte, pues lo que comentamos, al tener una tienda física, los clientes les da una mayor confianza porque saben que pueden ir a un local y bueno, claro, pues eso les deja más tranquilos, ¿no? Entonces, lo de Google, la verdad, es un tema bastante complicado, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, nosotros no nos metemos mucho ahí.
Ya, el problema es cuando te pasa una incidencia a la una de la madrugada y tenés
la tienda, sí,
tienes la tienda,
sí,
cerrada.
Bueno,
ahí está el problema, Alex.
Claro. Claro, luego hay el tema de las pegatinas también que, bueno,
claro,
esto ya lleva muchísimos años saliendo, uh-huh, y es un problema, porque aparte, a ver, es una mala publicidad, nosotros no lo hacemos, uh-huh, ni los que son profesionales tampoco se anuncian de esta manera, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, claramente es un problema.
Alex, tres reglas que hemos de tener en cuenta para evitar ser estafados, ¿cuáles serían? ¿Qué aconsejarías tú a nuestros oyentes?
Bueno, yo lo que aconsejaría, sobre todo cuando buscamos, si es por internet o es en algún otro sitio, sobre todo una empresa que, bueno, tenga un local físico, ¿vale? Que esto ya da una confianza de que el usuario puede ir al local, ¿no? Va a tener una persona atendiéndolo por cualquier incidencia, ¿no? Esto es un punto importante. Luego, sobre todo que esté agremiado, pues como nosotros, ¿no? En el Gremio de Cerrajeros de Cataluña o en alguna entidad que certifique que es una empresa de confianza y que tiene los conocimientos, uh-huh, y las tarifas correspondientes, ¿no?
Uh-huh.
Y luego la tercera, pues bueno, pues eso, que sea una empresa de proximidad, que sea pues lo más cercano a la zona donde está el usuario, ¿no? Porque normalmente cuando llamamos a un sitio de estos no sale ni la dirección, no sabes ni con quién estás contactando, no ves ninguna empresa. Nosotros, por ejemplo, pues nuestros técnicos van siempre uniformados, llevan sus vehículos, ¿no? Y sobre todo siempre están en constante formación, ¿vale? Para dar al usuario servicio lo mejor posible, ¿no?
Alex, para situar a nuestros oyentes, cuando se encuentran en una situación, bueno, delicada, comprometida, ¿cuánto puede costar el que te cambie la cerradura en un momento, bueno, pues las 11 de la noche o así, que esté todo cerrado?
Sí, a ver, el tema de las tarifas, por ejemplo, en nuestro caso, o en el caso de los compañeros, ¿no?
Que está tienen, regulado.
Que son del sector, sí. Normalmente, a ver, un servicio diario, o sea, ni uno puede ser entre 70 y 80 euros, más o menos. Si es una persona que se ha dejado las llaves y no hay que cambiar la cerradura. Y luego, en temas de nocturnidad o en algún día festivo y demás, pues pueden ser pues unos 100 euros, más o menos 150. Más o menos hablamos sobre estas tarifas. También hay que tener en cuenta, claro, el tipo de intervención, ¿no? Claro. Si hay que cambiar cerradura, si el cliente ha cerrado con llave y la ha perdido, ¿no? O si es una cerradura que se ha bloqueado. Sí, y finalmente, pues... Pero es lo que te comento. También muy importante, claro, nosotros al tener los técnicos formados, pues pueden resolver la incidencia pues mucho mejor, ¿no? Claro. Porque, claro, el problema de esta gente, que al no tener conocimientos y no ser profesionales, lo que hacen también es en cualquier caso, romper la cerradura, para así tener que cambiarla y poder cobrar más, ¿no? Que esta es otro tema.
Una manera de inflar la factura, ¿verdad, Alex?
Al final, eso es. Sí,
oye,
sí.
Otra recomendación, que tú del tema sabes mucho, ¿cómo detectamos un cerrajero, a ver, entiéndeme, falso o pirata?
A ver, es lo que te digo, hay indicios, ¿vale?, que se puede ver fácilmente, es lo que te comento. Cuando llamas, no tienen una ubicación, ¿vale?, no tienen una dirección física, ¿vale? Luego no van uniformados, claro, la apariencia también no es nada profesional, ¿vale? Como te decía antes, nosotros, todos nuestros técnicos van uniformados, llevan el carnet acreditado de cerrajero, ¿vale? Y luego, sobre todo, pues eso, a nivel de conocimientos técnicos y resolver la incidencia también se nota muchísimo. Yo, por lo que he hablado con los clientes, ¿no? Las experiencias que han tenido, lamentablemente. O sea, yo he visto barbaridades. Claro. Desde que le han abierto una puerta con una caladora hasta que, bueno, o sea, te podía contar mil
auténticas
historias
salvajadas, ¿no? Alex, ya para finalizar, hay un clásico que hacemos, creo que todos, y tú nos resolverás la duda que hay. Eso que tenemos la costumbre de dejar la llave en la cerradura durante la noche. ¿Es una buena estrategia para evitar que nos entren en casa durante el periodo nocturno, que estamos durmiendo? ¿O tiene sus riesgos también de cerrar por dentro?
Sí, esa es una buena pregunta y la verdad que con los clientes lo comentan mucho. Yo, a ver, soy partidario de no dejar la llave puesta, ¿vale? Porque lamentablemente hoy hay herramientas que pueden usar por la mirilla o pueden usar otro tipo de herramientas, ¿no? Entonces, si está la llave metida por detrás, al final se puede manipular la cerradura. Entonces, mi consejo es no dejar la llave puesta, cerrar con llave aún y cuando estamos dentro del domicilio, ¿vale? Cerrar siempre con llave. Eso por supuesto, igual que al salir, ni que vayas a tardar 10 minutos, siempre cerrar con doble vuelta. Pero yo no soy partidario de dejar la llave puesta.
Muy bien. Sí, bueno, pues Alex Aliaga, cerrajero, gerente del gremio, muchísimas gracias por atendernos, por las buenas recomendaciones y, bueno, que estemos muy atentos a lo que nos has explicado para que no nos puedan estafar como le ha pasado a mucha gente, y sobre todo esto último, ¿no?, que es, bueno, cerrar la puerta pero no dejar la llave puesta por las noches. Alex, gracias, buenas tardes y suerte.
Es. Muy bien, a ustedes, un saludo.
Gracias. Seguim repassant el camí de l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. T'explico ara que el rei Felip VI, una bona notícia que ja era hora al món de la política i de les institucions, el rei Felip VI ha rebut aquest dimecres el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència al Palau de la Zarzuela més d'un mes després de ser elegit en el càrrec. El president català ha reprès les audiències a la Casa Reial després de 9 anys, ni més ni menys, des que l'última visita fos la d'Artur Mas l'any 2015. El monarca ha donat la benvinguda a Illa al Saló d'Audiències, on s'ha encaixat aixecat la mà davant dels mitjans gràfics, dels molts mitjans gràfics, abans de passar al despatx de Felip VI per mantenir la reunió d'aquest matí, que ha durat un parell d'hores aproximadament. Nosaltres ara fem una aturada, publicitat, i després t'explico coses molt interessants com el futur que penja d'un fil d'un menjador social que hi ha al districte, al barri de Gràcia de Barcelona. Serà d'aquí 3 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope y en facebook.com/Mediodía Cope.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución de la alquiler.
Hola, que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias y Laboratorios. De venta en farmacias.
En Carrefour vamos de promo en promo. Ahórrate el IVA en televisores, promo, ordenadores, promo, smartphones, promo, electrodomésticos y mucho más. Hasta el 23 de septiembre en hipermercados, web y app. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Carrefour. Promo, promo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Quieres visitar una de las 7 maravillas del mundo? ¿Una de las civilizaciones más antiguas? Viaja a Egipto con Viajes El Corte Inglés, Tour Mundial y Explora Traveler. Vive su fascinante historia a través del Nilo y descubre el oasis de Fayún. Reserva ya desde solo 580 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
I ara marxem al menjador social de la Terrasseta de l'associació La Rauxa, en funcionament des de fa 24 anys al carrer Fraternitat, número 40, del barri de Gràcia, Barcelona, ofereix al públic general menús de 9 euros i de 15 els caps de setmana i també festius. A partir de les 6 de la tarda opera com menjador social, donant servei a 152 persones. A la Terrasseta treballen una dotzena de persones que han superat variades addiccions i que els serveix per accedir al mercat laboral. I el que seria una notícia d'àmbit solidari per la seva funció de reinserció és avui una situació de conflicte amb l'Ajuntament de Barcelona, que els ha comunicat que el 31 d'octubre finalitza el contracte municipal que subvenciona amb 6 euros l'àpat social i que el no renovarà, i el que posa en dubte i en perill també la continuïtat d'aquest projecte solidari. Per què hi ha aquest conflicte? El coneix el Sergi Tor, endavant.
Doncs l'Ajuntament alega que l'associació La Rauxa no s'ha presentat al concurs públic i que, per tant, no té accés a la subvenció que rep per àpat que serveix. Des de La Rauxa tenen una visió diferent. Des de l'any 2000 tenen un contracte especial amb l'Ajuntament que cap alcalde o alcaldessa ha modificat i repliquen en de l'argument en del consistori. Maria Luisa Marín Puig, presidenta de l'associació La Rauxa, a migdia COPE.
En los 24 años que llevamos disfrutando de ese contrato especial, ha habido hasta 6 o más concursos públicos de comedores sociales a los que no nos hemos presentado porque teníamos ese contrato especial. Y nunca ha sido un problema. Entonces, este año nos dicen que no podemos continuar porque no nos hemos presentado al último concurso. Y nos llama muchísimo la atención porque no es una razón de peso.
Al cap i a la fi estem parlant d'un tema econòmic. La cafeteria amb servei de bar ofereix 152 sopars socials. Els números surten amb l'aportació pública, com ha passat amb els últims 24 anys, i ara la seva pèrdua compromet el futur. Maria Luisa Marina Puig denuncia que el concurs públic otorga més diners a una multinacional per a aquests àpats socials.
A partir de ahora, el nuevo concurso que se ha dado a una multinacional les pagan el doble por cena. Pues mira, a nosotros unos 6,40 y a estos señores 6,40, 6,40 y algo. Y a estos señores les van a pagar 13, que tiene tela.
La Rauxa demana una reunió urgent amb l'alcalde Jaume Collboni i la segon tinent d'alcalde de Drets Socials, Maria Eugènia Gay, per arribar a una solució que està en funció de renovar el contracte especial. La Rauxa insisteix que no tancarà el local, que és de la seva propietat, i que la puntuació dels clients és molt bona i que continuarà amb personal recuperat d'addiccions.
Esperem que tinguin sort la gent de la Rauxa també, que continuï davant aquest menjador social de la Terrasseta. Et parlo ara del sector porcí espanyol, que s'enfronta a una nova crisi de davant la possible imposició d'arancels per part de la Xina. La mesura que forma part d'una batalla comercial amb la Unió Europea després que Brussel·les hagi anunciat que vol castigar fiscalment la importació de cotxes elèctrics xinesos i que podria tenir un impacte devastador en un dels sectors clau per a l'economia agrària catalana, atès que un 70% de les exportacions del porcí cap a Xina són d'aquí, són de Catalunya. Els ramaders catalans viuen amb preocupació la incertesa que plana sobre el sector, com ha explicat darrere en Cope Catalunya i Andorra Jaume Bernis, amb ella estat el Ricard Álvarez.
Amb molta incertesa i molta preocupació perquè el que s'exporta a la Xina és una bona part de la producció. Mira, el 2023 Espanya va exportar més de 1.200 milions d'euros en productes porcins al país asiàtic i bona part d'aquests diners provenien de ramaders catalans.
Aquest 2023, perquè ens fem una idea, s'han exportat més de 560.000 tonelades de carn de porc per un valor de també més de 1.220 milions d'euros.
El que més temen els productors és que si s'acaba tancant la porta a les exportacions cap a la Xina, la carn s'haurà de recol·locar en altres mercats i amb la llei de l'oferta i la demanda, tot aquest moviment acabarà repercutint segur en el preu final al productor.
Si els xinesos ens tanquen les portes a les exportacions espanyoles, vulguem o no vulguem, tot i que tenim d'altres mercats on poder col·locar el porcí, és una quantitat molt important la que va ara a Xina, que s'hauria de resituar. Aquesta resituació, tant a nivell de mercat europeu com a nivell de mercat mundial, pot tindre una repercussió en el preu del mercat de la carn de porc, al productor.
Si finalment Europa imposa aquests recàrrecs als vehicles elèctrics provinent del país asiàtic, aquests tenen diverses maneres de fer que les exportacions es compliquin o directament s'anul·lin. Per una part, poden imposar uns recàrrecs igual que fa Europa amb els vehicles o que vol fer. Però el que també poden fer és endurir els controls de qualitat en origen i a l'arribada de la carn al país, a la Xina, i fer que no sigui possible aquesta exportació. És per això que els productors estan tan preocupats.
Evidentment, això fa patir el mercat, el sector càrnic, que són els primers que han de donar comptes a les autoritats xineses, però l'efecte del sector càrnic acaba al sector productor, que som nosaltres.
I tot i que el pernil ibèric i els embotits queden fora d'aquest problema, l'impacte sobre la carn fresca i altres productes derivats pot ser massa significatiu pel sector.
I ara puc saludar el senyor Josep Frígols, que és el president d'Anafric, que és l'Associació Empresarial Càrnia. Senyor Frígols, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui del conflicte que enfrenta la Unió Europea i amb Xina arran del tema dels arancels. Els xinesos volen posar arancels al sector porcí per conseqüència de que Europa vol imposar també arancels a la importació de cotxes elèctrics xinesos. Tot plegat, a dia d'avui, com afecta aquest frec-a-frec entre Europa i la Xina al sector porcí català en concret, que és el que ens interessa a nosaltres, senyor Frígols?
Avui per avui l'efecte és aquesta incertesa que estem tenint, perquè els empresaris tenen ja contactes fets de ja fa molts anys, i esclar, això està quiet, una mica parat, i està provocant unes distorsions bastant importants. Esperem que això es vagi solventant.
No fa pas... Sí, digui.
Jo, senyor Lozano, m'agradaria destacar, jo crec que el president Sánchez, amb aquesta visita que ha fet a Xina, ha fet una excel·lent labor. Jo crec que l'hem de felicitar. Ha fet un gran esforç, repeteixo. També hem de destacar l'esforç que el ministre Planas ha fet davant de la Unió Europea i l'importantíssim paper que ha fet també la interprofessional del porcí Interpor. Bueno, jo crec que entre aquests tres persones i aquesta entitat hem lograt algo positiu. Sortirà bé? Jo crec que sí. A Espanya tenim, ja ho saben, una excel·lent relació amb la Xina. I arribarem a un acord. Jo crec que el sector es tranquil·litzarà.
D'aquesta visita que parla vostè del president Sánchez a la Xina, va sortir unes declaracions, precisament del senyor Sánchez, demanant a la Unió Europea que reconsiderés això dels arancels cap als cotxes elèctrics xinesos. No va fer gaire gràcia la resta de socis europeus. Creu que al final el president del govern espanyol serà capaç de donar la volta a la truita i convèncer els seus socis europeus, senyor Frígols, o com ho veu vostè?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. El senyor Sánchez ja té prou habilitat, l'home, per convèncer... Perquè, a més, escolti, és que ja no seria l'impacte amb el tema del porcí.
Sí.
Si això tirés endavant, doncs hi hauria l'impacte de la llet, com ja saben vostès, que també està amb el tema dels arancels, l'impacte a França amb el conyac i les begudes que França exporta, i el vi. Clar, jo crec que tot això es té que reconsiderar molt i molt. Europa no pot fer això a Xina, perquè Europa necessita de Xina i Xina necessita d'Europa.
En tot cas, senyor Frígols, el que crec que sí que deuen reclamar vostès és que s'eviti aquesta guerra comercial, no?, entre Europa i la Xina.
No podem entrar a una guerra comercial, perquè, miri, amb les guerres comercials les dues parts perden. Sempre. Jo crec que estic convençudíssim, repeteixo, la labor del president Sánchez, excel·lent, i jo crec que Europa reconsiderarà aquest mal moment que va tenir amb aquesta proposta que va fer del tema dels arancels.
Ja. Ara, concretament, parlava vostè de la incertesa, que això és el pitjor que li pot passar a un sector econòmic important com és el sector porcí, el carni en general, no? Concretament, esteu a l'espera de què ha de passar, exactament? Vull dir, els pròxims passos, el que esteu pendents, quins són?
Bueno, els pròxims passos és, definitivament, jurant arancels, no jurant arancels.
Clar. I això quan ho coneixeran vostès?
Jo crec que això s'està donant... Jo crec que això no tardarem gaire en saber-ho. Ara bé, que hi ha arancels? Bueno, pues aquí, escolti, hem de reconsiderar si tots serem iguals o no tots serem iguals.
Clar.
Jo repeteixo, si amb l'excel·lent, repeteixo, relació que tenim amb en Xina, jo crec que els xinus en Espanya la tractaran, si em permet, amb carinyo.
Bueno, esperem que sigui així, perquè l'importància de les exportacions del sector carni i porcí globalment d'Espanya cap a la Xina és molt important. Crec que som el primer país exportador, no?
Sí, senyor. El primer país exportador de Xina.
Les xifres deuen ser espectaculars. Les té vostè al cap, senyor Frígols, o no?
Miri, més de 500.000, quasi 600.000 tonelades aquest any.
I en concret, a Catalunya, això què representa?
Pues a Catalunya li pot representar un 60-70%.
Bueno, pues és moltíssim. Ja ara mateix el que hi ha al sector és, com vostè comentava, neguit i preocupació per la incertesa que hi ha. Com més aviat es pugui esclarir la situació, molt millor per tots, no? Perquè
tots
tranquils. Hi ha hagut pèrdues? Estan notant vostès algunes pèrdues per aquesta incertesa de la que estem parlant?
Pèrdues a què refereix?
Pèrdues econòmiques o comandes que han quedat aturades?
Sí. Comandes aturades, sí, clar. Perquè ara vostè pensi una cosa, imagina, ara ha sortit un barco amb containers i va viatjant. Quan arribi a destino a Xina, tindrà arancel, no en tindrà. Va. Qui el paga?
Sí, sí. Són incògnites, incerteses que a les empreses no els hi convé, al contrari, a les empreses els hi convé certesa, seguretat jurídica i que els deixin treballar. Molt bé, esperem que Europa reaccioni en positiu, que arribi un acord amb la Xina, que això dels arancels arribi una entesa entre les dues parts i que el sector porcí català i espanyol en general doncs no surti perjudicat d'aquest frec-a-frec entre Europa i Xina pel tema, com deia, dels arancels. Ho hem parlat amb el senyor Josep Frígols, que és el president d'Anna Frick, l'associador empresarial Carles. Senyor Frígols, gràcies, bona tarda i molta sort.
A vostè, molt bé, senyor Sala, encantat. Bon dia, tarda.
I marxem ara fins Tortosa, un jutjat investiga si una processó d'una verge envoltada de baldanes, que és un embotit típic de la zona i molt semblant a la botifarra, és un atac a la religió. Avogados Cristianos va presentar denúncia el passat mes de juny en considerar-la una ofensa per als creients dins d'una activitat inclosa en un foro que es deia Foro Cultura i Ruralitats, amb el suport del Ministeri de Cultura. Polònia Castellanos és advocada d'aquest col·lectiu.
Más que bochornoso, me parece ya que está empezando a colmarse el vaso de ataques deliberados, de ataques gratuitos, es más, de ataques subvencionados, porque este ataque también está subvencionado por el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, contra los católicos. Y es que yo ya no sé qué se puede hacer para que se deje encima de subvencionar este ataque. A nadie nos cabría en la cabeza que se subvencionasen ataques a otros colectivos.
I aquesta recta final del migdia Cope Catalunya Andorra, parlem d'esports amb el Joan Ballor. I Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Tenim Champions amb el Futbol Club Girona, que debuta avui, eh?
Sí, és un dia històric, un dia històric pel Girona, amb aquest primer partit a la Lliga de Campions. A partir de les 9 de la nit, la cita, aquest PSG Girona, amb 1.000 seguidors del Girona que estaran al Parc dels Prínceps acompanyant a l'equip. Estuani serà el capità i serà titular aquesta nit. Pinta que Yangel Herrera podrà jugar. El PSG són baixa el porter Donnarumma, però estaran Dembélé, Barcolà, Vitinha i companyia. El Barça vol aquesta tarda cap a Mònaco per debutar demà a la Lliga de Campions. Està a punt de sortir la llista de convocats del Barça, encara no la tenim. Estem pendents de si Ansu Fati entra o no en aquesta llista. El que és baixa segura és Fermín, que s'ha tornat a lesionar. Ara a l'altra cama, a la cama dreta, estarà 3 setmanes més de baixa. A la jornada d'ahir destaquem la victòria del Real Madrid 3-1 davant de l'Stuttgart. El Bayern li va guanyar 9-2 al Dinamo de Zagreb. A part del partit del PSG Girona, destaquem avui el partit entre el Manchester City i l'Inter de Milà. En clau espanyol, avui tindrem protagonista de l'Espanyol al programa Esports Cope. Parlarem amb Álvaro Tejero en la setmana en què l'Espanyol ha de visitar aquest dissabte al Santiago Bernabéu. També estarem amb l'última hora de la Copa Amèrica de Vela, que tenim les regates en marxa, i el Luna Rossa i l'Ineos estan a una victòria d'aconseguir entrar en la final de la Copa Louis Vuitton. També tenim Mundial d'Hockey Patins, avui doble enfrontament Espanya-Itàlia, les noies a les 7, els nois a les 9 de la nit.
Molt bé, agenda superplena pels esports, tot ampliat a partir de les 3 i 5 minuts. Que vagi bé, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí nosaltres, no deixeu la sintonia de la cadena COPE, d'aquí en rem molts pocs segons. Com sempre, arriba la tarda, Pilar García Muñiz ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adéu-siau.